català, no sé què, tu però... estic parlant català, tio, que cada cinc paraules t'he dit tontito, pues jo què sé, saps? Però en plan, no t'he dit res raro, saps?
La conversa continua i la cantant catalana també reivindica la bellesa de poder parlar les dues llengües i barrejar-les constantment.
Al final, hay mucha peña que se raya en plan, y tanto catalano parlantes como en plan españoles.
Sí, es el bif eterno, ¿no?
Sí, el bif eterno.
Sí, tío, yo no entiendo, porque son dos lenguas que las dos son la polla, ¿sabes?
Claro, sí,
que
más
quedan
hables...
de puta madre juntas, bro, sí. Y es un placer poder hablar las dos.
100%.
Y el pique no lo entiendo. Sí.
L'entrevistador, que recordem que és del Prat de Llobregat, es queixa dels puristes del català, de la gent que li parla en català o del fet que la universitat el feien exposar davant dels companys en aquesta llengua, i la Musca respon això.
Yeah. La penya flipava en plan, tío, yeah. ¿Dónde has salido tú? Yeah. No has cogido un libro en tu vida. Yeah. Pues sí que he cogido un libro.
Sí, ya, pero hablo en castellano, tío,
claro,
y no
tío,
pasa nada.
Más complicado.
En tot cas, l'Irma considera que és importantíssim defensar el català, però assegura que no es fa correctament.
No, no, yo creo que la, defender el català es súper importante, pero creo que no lo están haciendo de la manera que toca. O sea, tú en el momento que estás haciéndolo tan agresivamente, claro. Lo estás diciendo tan agresivamente,
claro,
haces que no te den ganas de esforzar. Sí. O sea, en plan, a mí lo que me pasa es como, no lo digo por todo el mundo, pero las rayadas de... joder, es que no se parla català y más tanen o cosas... Es como... Vale, bro, però crec que no és la manera, o sigui, jo crec que la manera... O, bro, si algú t'està intentant... En plan, també lo que passa molt, bro, és que alguien està intentando hablar catalán, lo hace mal, bro, y te ríes, o... ¿Sabes lo que te estoy diciendo? O eres tonto, eres
claro,
o eres un
claro,
charnego.
Pero esto,
sí, no es la manera, ¿sabes? En plan,
bueno, de hecho, charnego es una palabra despectiva.
Y pasa en todas partes, y en Mataró, bro, que la peña es full catalana ahí también.
Sí.
Es como, bueno, en el cole que hemos sido nosotros, como alguien que hablaba, bueno, al menos yo, alguien que hablaba castellano y no hablaba catalán, y era como, al charnego, bro, tal cual, al charnego, sí, bro.
Ya no dius bro, tú, Mario.
No, ja no dic bro, però sé el que vol dir bro, o sigui que fins aquí arribo. No ho sé, escolta, saps que, mira, jo... La gent s'indigna per tot, jo,
ah.
Jo somreia, no? Sí, perquè al final és una conversa feta, és una mena de matxembrat de no sé quants, de quantes llengües, no? Al final.
Sí, sí.
Jo crec que li entenc el que vol dir, el que passa és que segurament, en fi, no li ha sortit massa acadèmic les respostes. Però tampoc... Sí, el que no podem en aquest país és tot allò que no sigui políticament correcte, doncs pues vinga, linxar-ho. Vinga, va, no, escolta, escolta. No, és que al final aquest país... com t'ho diria? Per formar part de la comunitat, no tant de, ningú t'ha d'exigir unes regles del joc. No cal, no cal. I segurament avui, si li fessin la mateixa entrevista a la Musca, no diria el mateix. Per què?
Sí, Màrius.
Perquè... O no.
No, però...
Perquè seria més políticament correcte. Però seria més políticament correcte, perquè avui ja és una figura. Aquesta entrevista li van fer fa un any i escaig, tenia 17-18 anys. Escolta, una cosa...
Però si jo l'he de fer, si jo ho dic en defensa d'ella.
Sí, ja t'entenc, però vull dir-te... Hòstia, noi, és que... Aquesta és una comunitat diversa, no? Diversa. I els que no pensen com nosaltres hem d'ajudar que pues, s'hi assembli com que pensen com nosaltres. I si no volen pensar com nosaltres, que pensin com els doni la gana.
Això és una cosa que m'hauria de treure punts a mi mateix, com a crític de la tertúlia, diguem-ne, però no podem anar repartint carnets de bon català. I que has de complir uns estàndards. I a més, jo entenc que el que vol dir la Musca, bàsicament, és que les coses funcionen millor si ets capaç de seduir que no pas si ho fas de manera...
imposada.
No, més que imposada, amb amargor. O sigui, tot funciona millor si tu ets... Si ho fas de manera seductora per convèncer la gent. I crec que, en el fons, el que vol dir sobre el català és això.
Coincideixo amb tu, però...
Laura...
Mira, és que he anat a buscar una entrevista que li van
fer
que li van fer al diari. Gràcies, ara fa uns mesos a la Musca, i el titular era: algú no ho ha fet gens bé, no ha fet bé les coses, si jo amb 19 anys he de salvar el català. sigui, si una noia que està funcionant com un tro en la música urbana, mm-hmm, que està connectant moltíssim amb el públic més jove, que, per cert, la setmana vinent o l'altra té un concert a Madrid que té les entrades exaurides, cantant en català, se li ha de posar sobre tota la responsabilitat de salvar el català, escoltem, pleguem. Avui crec que és la Carina Ferreres de La Vanguardia que explica tot un decàleg de mesures mínimes que més de 9.000 mestres, més de 9.000 signants han proposat per salvar el català a l'escola.
Sí.
O sigui, posem el focus on l'hem de posar.
Uh-huh.
Mirem els concursants d'Eufòria, que suposo que no mireu Eufòria, cap dels que esteu aquesta
gala.
Per què us suposes? No, per l'edat que tenim?
No, això també... Parlem-ne d'això.
Moment, parlem-ne, sí. Moment, heu vist Eufòria? Heu vist el nivell del català que tenen els concursants d'Eufòria?
Millorable.
És molt preocupant. No, millorable, però és molt preocupant. Per tant, el problema no és Muixca, ni molt menys. Deixeu-la en pau, està fent molt bé. I parla i canta en català, la Muixca. I canta en el català que parlen la gent jove ara mateix. És que parlen així, fan servir aquest català i ho està fent molt bé, deixeu-la en pau. I preocupem-nos tots per on realment està el problema, que és com s'està desfent el català a l'escola, al carrer, en tants espais, i perquè hem perdut el propòsit i el consens que teníem al voltant de la llengua i del que havia de ser la immersió lingüística. Som molts fills de la immersió lingüística i ara els fills d'ara no sé de què són fills en política lingüística, perquè això és una mica un desastre.
A veure, Teresa Cunillera i Josep Martí.
Sí, jo la veritat és que d'aquesta polèmica m'he sorprès moltíssim, perquè a més ara que posàveu talls de l'entrevista, doncs clar, és que és un llenguatge que jo diria que és mix, no? Perquè, clar, això és l'expressió del bro aquesta, que a mi és sempre ho diré també en llenguatge com ell, me flipa, no? No ho entenc. Però és que té raó la Laura, és que això és el que està passant, i aquesta noia no diu res que no tingui, que defineix una realitat que ella deu de viure i que ella la interpreta de la seva manera, o l'explica a la seva manera.
Si el problema no és el que ella diu, sinó aquests que l'assenyalen.
Exacte, és que és el que anava.
Ah, perquè l'assenyalament a xarxes ha estat bestial dels últims
però,
dos
però
anys.
Però aquí hi ha d'haver, per dir-me, hi ha d'haver algun
inxament. Perdona, Teresa.
Les xarxes les haurem de connectar directament a la xarxa de clavegueram.
Però
perquè és que... no pot...
Perdó, ara escolteu això de les xarxes. Abans parlant del Tomàs Molina, sí, jo, cadascú faci el que li doni la gana.
Sí, però...
Però el Tomàs ahir també va fer una piulada dient em passo a la política, què us sembla?
Però llavors el contesten.
Si llegiu, llegiu, sisplau, els milers de comentaris que li van fer a Tomàs Molina, o sigui, de tot menys guapo. És Twitter.
Això, no, però tornant a lo d'aquesta noia, és que aquesta noia s'expressa el que ella opina i té dret a opinar el que ella vulgui. És a dir, i s'expressarà millor o pitjor o regular, l'entendrem més o l'entendrem menys. Però jo crec que hi ha un interès d'algú en fer una polèmica d'aquest tema, perquè si no, no s'entén, eh? Si no, no s'entén, perquè a més dieu que és de fa un any aquesta entrevista, sí, per tant, sí, sí. A veure, hi ha hagut temps de pair-la i després... aquest interès, perquè ella quan diu bro, quan diu en bro la canalla jove, no? No ho diuen això no és castellà, això seria algo semblant a l'anglès, no? I això no ens, és a dir, quan l'expressió és anglesa no ens produeix cap problema, quan és en castellà produeix problema. Deixem-nos ja de tanta falsa polèmica i anem a l'arrel, com deia abans la Laura, què s'ha de fer perquè la llengua catalana tingui una igualtat de condicions, és a dir, que tothom pugui expressar-se adequadament. I això no ha d'anar en detriment del castellà, clar que no, però jo crec que, efectivament, la visió segurament no s'ha de posar, no és especialment important posar-la en aquesta cantant, sinó posar-la en allà on està l'arrel del problema. Però em sembla que és un escàndol fictici aquest, eh?
No, jo crec que no és fictici el moment en el que a una noia que té, crec que té 18-19 anys, la linxen a Twitter.
Exacte. Perquè,
i això, ja, però dic, això fa mal. Vull dir, jo estic segura, hi ha un fil de Twitter d'un compte que crec que és Eduard Farelo autèntic.
Sí, aquest és el, sí, no? el
Sergi,
dubte.
Un fil de Twitter ahir defensant la Irma Farelo i explicant doncs, quina és la realitat d'aquesta cantant. I escolta'm, que té 19 anys i aquest assenyalament, i prou, home, és està liderant un projecte musical de música urbana amb un discurs molt i molt potent que està a favor dels drets, a favor de... Bé, moltíssimes coses. Si la coneixeu una mica,
ho sabeu.
veu, que connecta amb moltíssima gent, i ho està fent en català, i ho està fent amb un sentit musical important. Per tant, de veritat, prou.
Precisament, ara aquest fil de tuits que comentava la Laura Rossell, d'aquest compte amb el nom d'Eduard Farelunin, tant el nom complet del pare de la Muixca i de la Batguia, el que ha fet aquest fil de piulades, és veritat que no hi ha cap garantia. A hores d'ara que l'actor català estigui darrere aquest perfil, però perquè no té cap foto d'ell, no està verificat i, de fet, no havia piulat mai abans. És veritat que s'obre el perfil, fa el fil de piulades. És veritat que sembla com a mínim plausible, perquè em fa una defensa molt tancada, a més molt ben argumentada, de la Muixca, i es tanca automàticament després el sí. compte. I seria plausible també com a reacció de pare, perquè també no em vull imaginar Eduard Farelo, per molt poc o molt connectat que puguis estar a les xarxes socials, de veure aquest linxament a la teva filla de 19 anys, que està fent la feina que està fent i que dona la seva opinió, quan en el fons, que ho hem escoltat ara amb els talls que ens ha portat el Martí Esteve, passa, gràcies Martí per la feina de reescoltar-te l'entrevista, que el que ve a defensar és que, malgrat parlar-lo d'una manera incorrecta i rebre crítiques dels més elevats, és necessari i imprescindible utilitzar el català, de la manera que sigui. Josep Martí.
Mira, jo... la polèmica concreta no té... Per a mi no té explicació. És a dir, estem parlant d'un artista de 18, 19, 20 anys, tant hi fa, que expressa la seva opinió, l'expressa en la manera que es parla en aquests ambients, i tal dia farà un any, vull dir, no té major transcendència. Crec que el que si hi ha és pel que diu ella i per la resposta que té, el mal humor al voltant del català és una realitat.
Claríssim.
I des del meu punt de vista són diverses causes. Una és una externalitat negativa del procés, no? És a dir, quan nosaltres en un moment donat de l'última dècada fem una ratlla entre un cantó i un altre, i que, com que la llengua és un element divisori bastant important, encara que s'intenti dissimular, el català deixa de ser algo aspiracional per a tothom, i això s'està pues, intentant corregir, trigarà el seu temps. Això ho tenim de fons, des dels màxims del procés, per entendre'ns. I després hi ha una frustració que l'entens, no? Perquè, és a dir, és veritat que en segons quins entorns, per un català no parlant, cada vegada és més difícil viure plenament en la seva llengua. I quan vas i poses el termòmetre a les franges d'edat més joves, veus que això encara, aquesta dificultat va increixendo. Llavors, contra això, hi ha gent que es posa de mal humor. I pots arribar a entendre-ho sempre que el mal humor els afecti amb ells, que els surtin morenes, que no es puguin sentar, no? Totes aquestes coses. Però quan el que fan és traslladar una actitud agressiva envers tercers, deixa de tenir sentit. Però és un mal humor que té un fonament. Però no és atribuïble a una persona com aquesta noia de la que estem parlant, no, o a tants d'altres. A dir, xiquets, mireu la demografia. Mireu la demografia com avança i ja està. No tenim... No portem catalanoparlants al món. Vivim de l'esperança de que tota la gent que ve de fora acabi agafant el català com a llengua, i això pues, és molt difícil que passi. I el mal humor va increixendo, però les coses de base, que és... En un entorn de globalització pura de tots els aspectes de la vida, el petit, el peix petit, ho té fumut. I el peix petit és el català. Si al damunt en això hi ajuntes, ja no la globalització, sinó un entorn de natalitat, ínfim, doncs el que tens és el que tens, i en els propers anys encara s'accentuarà. A més, ens hi posem com ens hi posem. I el mal humor, per a ser efectiu, quan ets el petit... l'has de gestionar d'una altra manera. Els feos aprenem de joves i per a lligar hem de ser més simpàtics que els altres. Entens? o han de semblar més llestos?
A Laura se l'ha escapat un que diu.
Han de semblar...
És un acte de coqueteria que està fent. Perquè ara li diguem, home, però si tu...
De... No, no, no.
Sí, exacte. Si
tu... No, però
és una versió... És una versió... Bastió, és una versió rústica de Gary Cooper.
Crec que s'entén perfectament. Hòstia, el que estic dient.
Versió rústica de Gary Cooper, eh?
Crec que saps... Tu pots queixar-te... Tu pots queixar-te que el món és injust i que van contra teu, eh? I que això et fa donar mal viure. Però si el que fas és cara de restret...
Això sí,
i no tens res a fer. I amb les llengües, amb la nostra, dius, bueno, pues passa el mateix. És que no et queda altre que ser el simpàtic, que ser el seductor, que ser l'amable, el que invita a vindre a casa meua. Perquè si no, estàs fumuts. Ets el petit, ets el que no es pot pegar, ets el feo. Has d'aprofitar altres eines.
Laura.
No, és que em feia molta gràcia perquè tot aquest discurs...
Un moment, Teresa.
Teresa, tot aquest discurs el Josep l'està fent amb el llibre del Josep Pla, Un cor furtiu, damunt la taula, i et juro que tenia la mà dreta posada sobre...
Com si jurés, no?
Com si jurés sobre la tomba de Josep Pla. No, afegeixo tot això, hi ha ara mateix també una desorientació i un desconcert polític molt gran. La política catalana... Quina política lingüística tenim? No ho sabem. No ho sabem. Als anys 80, i torno, era aspiració. És a dir, els fills, les famílies d'origen no català, andalusos, extremenys, castellans, volien que els seus fills, i van promoure que els seus fills aprenguessin el català, perquè això els hi permetria tenir unes oportunitats i formar part d'aquesta comunitat on havien vingut a viure. Va ser una aposta, hi havia un consens al voltant d'això. Ara no, ara... Això s'ha perdut. I què s'està fent des de la política per recuperar això? Jo em temo que res. No? Per tant, no és només una qüestió de natalitat, no és només una qüestió del peix petit, no? És que també hi ha una manca d'acció política.
Aquest meló que acaba d'obrir la Rosel, la política lingüística i el que s'està fent des de la política, segons ella, res. Ara prendrà la paraula, respondrà Màrius Carol, Teresa Cunillera, Josep Martí, el Tian, també, si vol dir alguna cosa, tothom qui vulgui, però res, deixeu-me 2 minuts i mig.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Per assegurar-te que podràs votar, ja pots consultar les llistes del cens i comprovar que hi estàs inscrit correctament. Ho pots fer a INE.es, trucant al 900-343-232, a les delegacions provincials de l'Oficina del Cens Electoral en tot moment, i al teu ajuntament o consulat entre el 25 de març i l'1 d'abril, període en què hi podràs fer rectificacions. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Ai, els dilluns! No t'apassionen els dilluns? El sol brilla amb més força, el mar fa més olor de mar, la gent somriu, com m'agraden els dilluns! I els dijous també!
Eurodreams, el joc de loteries i apuestes de l'Estado, pot fer que els dilluns i els dijous siguin els teus dies preferits. Perquè amb Eurodreams pots guanyar 20.000 euros al mes durant 30 anys i molts premis més. No t'oblidis d'Eurodreams, perquè si ja hi ha 9 guanyadors a Espanya, tu podries ser el següent. Eurodreams.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
I ara demana un desig. Últimament em demanen molt ser de MiBP perquè així sempre pots tenir a mà la targeta virtual a la teva app MiBP, consultar els teus saldos, ofertes i promocions...
No, si jo ja sóc de BP.
Ah, d'acord, doncs llavors no sé què més pots demanar, un cotxe...
Si tu també vols demanar un desig, descarrega l'app MiBP i aconsegueix aquests avantatges i molts més.
Viu la màgia de Harry Potter d'Exhibition al Port Vell de Barcelona. Un viatge a través de decorats immersius on reviure els teus moments preferits de la saga. Des d'atrezzo i vestuari original fins a escenes darrere les càmeres. No t'ho perdis. Últims dies. Entrades a harrypoterexhibition.com.
Estàs a punt d'escoltar la millor promoció de totes les que escoltaràs avui. Si la lluna del teu cotxe fa crac, a Crystalbox te la canviem en un 3 i no res. I si vens a partir de l'11 de març, et regalem un altaveu! Demana cita en un pim-pam a Crystalbox.es. Crystal crac?
Crystalbox!
Reparem les llunes del teu cotxe en un plis.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any amb revisions i manteniment il·limitats totalment gratis durant un any sencer. Calcula el teu preu a Verti.es. Estalvia temps, estalvia diners.
Compte enrere per la gala dels Premis Drac.
Compte enrere per omplir-nos d'energia positiva. La d'uns premiats que han impulsat canvis i millores a la societat i la de Factor Energia, que aquest 2024 celebra 25 anys subministrant electricitat a empreses i llars com la teva. Factor Energia, l'energia dels Premis DRAC.
Avui a la tertúlia amb l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, i els periodistes Josep Martí, Màrius Carol i Laura Rossell. A l'Ull de Poll, Tian Riba.
El perquè de tot plegat.
10 i 20, pràcticament, me queda un segon. 10 i 20 clavat. Abans d'anar a publicitat, la Laura Rossell que plantejava la pregunta, que deia quina política lingüística tenim, què s'està fent des del govern per protegir el català, i ella mateixa responia que res, i em sembla que volia dir alguna cosa a la Teresa Cunillera.
Sí, jo volia dir que estem fent segurament l'anàlisi des dels paradigmes de que, doncs, que portem des de fa molts anys, i el món ha evolucionat molt. Estem en una globalització brutal a través de les xarxes, que abans han sortit el tema xarxes, que és un tema, des del meu punt de vista, prou preocupant. Però jo crec que si abordem un problema o una qüestió, perquè això és una, no ha de ser un problema, és una qüestió important, si abordem aquesta qüestió amb els paradigmes de sempre i amb les ulleres de només mirar dins de casa nostra, jo crec que ens tornarem a equivocar. Ho hem de fer des del punt de vista d'integració, de, ho deia abans també, jo no comparteixo el discurs del Josep des del punt de vista dels lletjos, vull dir, és una altra cosa. Però sí que té raó que s'ha de ser atractiu, s'ha de ser captador de bon rotllo i de bons sentiments, i efectivament jo no seria capaç de definir en aquest moment una política, però que ens estem equivocant si no ens donem compte de que el món evoluciona de la manera que evoluciona, i que, bueno, l'avasallament que hi ha de l'anglès en tot, des de tots els punts de vista i sobretot a les generacions més joves, doncs també ens equivocarem. I per tant, jo crec que sí, que sí, que, i tornant a lo d'aquesta noia, aquesta noia, la, és que no sé si ho dic bé, Muixca.
Muixca,
sí.
Ho dius molt bé.
La Muixca posa una cosa sobre la taula molt important, al marge de que se la utilitzi per altres coses, no? Una cosa molt important. És dir, ella del que parla en aquesta, entenc jo, en aquesta entrevista, és que ella s'ha de poder relacionar. Ella busca relacionar-se, i ho busca amb un llenguatge, si us hi fixeu a l'entrevista, barreja català i castellà.
Anglès.
Diu expressions en les dues llengües dient en la mateixa frase, no? I per tant, no sé, és molt difícil, perquè sobretot tot el que vingui de la imposició, el mínim que genera és rebuig.
Màrius?
Bueno, i a més hi ha una cosa que és veritat. Ens semblava que TV3 seria, diguem, l'element que permetria, doncs, que la llengua catalana, doncs, entrés a totes les cases i ajudés a normalitzar coses que no estaven normalitzades, com és, no sé, les exclamacions d'un partit de futbol o determinat tipus d'informacions o notícies, no? TV3 ha estat un èxit, eh? Sí, jo recordo que en fi, he parlat amb, una vegada com a director, em va trucar el Pujol perquè va semblar que donàvem una informació, en fi, que no era prou favorable a TV3 i tal, i em va dir, escolti, però és que això és el més important que he fet jo. I segurament és cert, eh? Però el problema de TV3 és que TV3, com totes les televisions, avui s'està disputant el mercat audiovisual amb altres mitjans. Avui, quan tu li preguntes a una persona de la Muixca quin és el mitjà d'informació pel que sap el que passa al món, saps el que et dirà? Et dirà segurament X, et dirà Twitter, et dirà les xarxes socials, vol dir
TikTok, no?
TikTok.
No. I això?
Ni Twitter, exacte, ni Twitter. Bueno, et dirà Twitch, TikTok, YouTube i poca cosa
que,
més.
Però és que fins
però
i tot...
Crec que no, ja no està competint TV3, perdona, amb aquesta població no està competint.
Però precisament per això, jo crec que avui el català, que tenia una eina importantíssima en TV3, no dic que no la tingui, però hi ha eines que a les noves generacions li resulten molt més útils, molt més seductores, molt més participatives, etcètera, etcètera. Llavors, aquesta és una realitat. És a dir, avui la gent tampoc parla pel mòbil, no parlen. S'envien missatges que jo moltes vegades no sé què em diuen. Sí, sap, no sé què diu. Què m'estan dient? No? Què m'estan dient? I tot plena d'emoticons. O sigui, no sé què... De debò, tan fàcil que és agafar, trucar, i fins i tot, però amics de la meva edat, que els truques i pensen que hi ha hagut una desgràcia. No, perquè no volen parlar, ni amb mi ni amb ningú. Sí, el món és molt estrany.
Sí, el problema ja no és amb quina llengua, ens adrecem als altres, sinó que els altres no volen que ens adrecem amb ells. No, bueno, no, mira, resulta que estic dient un acudit. No. O sigui, el problema ja no és la gent que ve de fora i que hem passat de fa 30 anys érem 6 milions i avui som quasi bé 9. I d'aquests, en fi, alguns no han vingut aquí a estudiar idiomes. Clar, quin és el problema real? El problema real és que la gent avui es comunica. La tecnologia li permet comunicar-se per mitjans absolutament alternatius a tot allò que des de l'administració es vulgui regular. I el món s'ha fet una cosa molt... Bueno, ho deia molt bé la Teresa, no? O sigui, el món s'ha fet d'una complexitat. La globalització fa que ja no sabem en què parlem. Sí, perquè la mosca, quin idioma parlava?
Català.
Bueno, no ho sé. Jo crec que ha dit un 40% de paraules en català, un 40% en castellà i després un 20% en anglès. O sigui, al final, el resultat final, què és? És un mixtur.
També és veritat que les llengües són vives i evolucionen. I el català que parlava aquest senyor que tenim aquí dalt de la taula amb aquest llibre que pesa 10 quilos no és el mateix català que es parla ara. Evolucionen.
I segurament...
I no passa res.
Bueno, algunes evolucions el que porten és a la desaparició, eh? O sigui, no, els dinosaures, entre ells es veu que fa uns quants milions d'anys deien aquestes coses. El Tyrannosaurus Rex li dèiem al Dinosaurus Prínceps. Escolta una cosa, no pateixis que en el futur es continuem entenent. No,
un dia van desaparèixer. Molt assabentat, del tema
dinosaurus. Sí, bueno, aclarim que sobre la taula no hi ha cap home. Sobre la taula hi ha un llibre de
Josep Pla. No.
Un cor furtiu.
El llibre de l'any.
A veure, Josep Martí, em donaves la paraula.
Jo insisteixo, és a dir, jo crec que els catalanoparlants tenim dret a posar-nos de quan en quan de mal humor, veient el que passa. I el que passa aquí, el que va passar fa uns dies al País Valencià, o el que passa a Mallorca... És a dir, no és una situació fàcil, pel número de parlants i per la situació política en la que convivim, perquè al costat tenim una llengua molt forta, que també és una llengua que es parla aquí des de fa molts anys, però els que no podem viure amb normalitat 24 hores al dia només parlant la llengua materna som els catalanoparlants. I això t'obliga a un desgast permanent. És a dir, si tu ets de sortir i vas als restaurants, doncs cada setmana hauries d'estar demanant el full
de reclamacions,
perquè la carta no està en el teu idioma, o si tens un problema amb la justícia saps que tindràs un advocat que et dirà millor fes un castellà, perquè així t'entendran tots, o quan puges amb un taxi, o quan vas a comprar, és a dir, la vida al teu costat no la pots fer només en català. I això te dona legitimitat a posar-te de mal humor. Bueno, te dona legitimitat per estar preocupat.
I les influencers catalanes prefereixen fer un castellà el perquè té més públic. Sí, s'estan passant coses.
La manera de combatre això no és fàcil. No és fàcil, perquè el consens polític a Catalunya es va trencar amb l'aparició de Ciutadans en el seu dia. I era la llengua el tema que ells van fer servir per aparèixer. Ara desapareixeran, però vull dir, ja van trencar el consens i, per tant, anar a posicions de consens similars a les que van tindre els anys 80, doncs sembla que serà complicat. La demografia, insisteixo, per a mi és fonamental, perquè no és només que acabis parlant català, és que les llengües necessiten molta versatilitat, necessiten moltes paraules i molts adjectius per a ser llengües que siguin plenament útils. No és parlar català en 500 paraules o en 1.000, és parlar català amb 5.000, amb 6.000, amb 7.000. Això, no, és que vaig per la ratlla i no vull semblar etnicista, però hi ha una responsabilitat dels catalanoparlants, no dels que el català l'aprenem, sinó dels que tenim el català com a primera llengua i que, per tant, tenim aquest bagatge de vocabulari, que no, si no tens fills, no el trasllades. I si ho fiem a que integrarem, que està per veure, perquè la tendència globalitzadora és preocupant des del punt de vista de salvaguardar les llengües petites, doncs l'escenari és molt... És a... per no fotre un rotllo. És a dir, hi ha una part política fea. Hi ha una part de resistència individual en el dia a dia que cadascú la porta fins on vol. Hi ha una part de responsabilitat vital, d'entendre que sense catalanoparlants que s'eduquin a les cases en català, la llengua s'anirà empobrint. Perquè com que, a més, l'escola es va jugar, no es va llegir, no es va a forçar-te, no?
Apa aquí.
Ara ha fet un editorial. O sigui, ell ho fa llarg i pel mig et cola un titular que diu, hòstia, ai, perdó.
Digues, Laura.
Carai, bro.
No, ho dic totalment en sèrio, vull dir... Tu mira't les lectures que ara estan recomanades entre els xavalets i xavalites que van a les escoles, no? El Capità Calçotets i aquestes coses. són llibres de quatre paraules, perdoneu, però és així.
Senyor, molta imatge i poca lletra.
Oh. A veure, Laura, digues.
Home, vull pensar que tot és ironia, no?
No.
Gran part del que s'estan dient respecte a les escoles és ironia, no?
Tu vols pensar-ho, no?
Jo crec que la línia pedagògica que se segueix a les escoles fa que se sigui molt poc exigent en coses que en l'aprenentatge d'un idioma són importants, i una d'elles és la quantitat de vocabulari i l'acceptació de que les llengües, de la mateixa manera que són elements vius i que evolucionen, perquè si no estaríem tots parlant llatí, necessiten un contrapunt entre conservadorisme i plena apertura per a mantenir-les en el que són, que és una llengua diferenciable de les altres. Si tu, el teu sistema d'aprenentatge és poc exigent en lectures i en escritura, la feina no l'estàs fent. Estàs donant un bagatge que serveix pues, pel que parla anglès sense ser bilingüe, per poder anar a Londres de vacances, no morir-te de gana, i que et donin l'habitació que vols i no la suite principal, no equivocar-te amb el bus, perquè saps que el 25 és el 25. L'escola ha de ser més exigent en les llengües pròpies del país, en aquest cas el català i el castellà, i sí, no és ironia dir que l'escola no està fent la feina que ha de fer en el domini escrit i parlat de les llengües. Crec que la pedagogia que s'utilitza no és la correcta i no dona bons resultats.
Ho has dit d'una manera que a mi m'ha semblat una falta de respecte cap als mestres i cap a la comunitat educativa.
Els mestres no tenen cap culpa. Els mestres són les claus de les
polítiques educatives, vols dir.
Els mestres estan tots que trinen, perquè no els hi deixen fer de mestres. Els hi toca fer o de professionals de benestar social o de pallassos que han de divertir l'aula.
No diguis això, és que... Perdó, bueno, digues el que vulguis, però em sembla una falta de respecte. No fan de pallassos els mestres?
Els mestres... cada vegada estan obligats més a convertir l'aula. Mira, saps com li diuen ara? Aprendre. A estudiar i aprendre. Ara tot això ho hem substituït. La nova terminologia és la situació d'aprenentatge. No? I tens a tots els mestres de Catalunya des de fa mesos copiant i pegant documents per complir amb el tràmit administratiu de veure com a la seva classe es donen les situacions d'aprenentatge en la que l'alumne aprendrà, no? I, bueno, tot este farciment, bueno, hi ha mestres que el deuen compartir, no dic que no, però amb aquesta taula tots en devem tindre d'amics mestres. Els meus amics, que són amb els que parlo, i amb algun sindicat amb el que també parlo, no és cap falta de respecte pels mestres, al contrari. El que dic és que els mestres fa molt de temps, i cada vegada és més així, que tenen dificultats per fer la seva feina, que és ensenyar, transmetre coneixement. Però per transmetre coneixement ha d'haver un esforç. No s'aprèn tot jugant.
Crec que no n'acabes d'estar d'acord.
No ho estic. Que ha baixat, a veure, però això és una obvietat, que el nivell educatiu no és el mateix ara que fa uns anys, diferents informes ho avalen, però...
L'informe PISA va ser demolidor.
Correcte, l'informe PISA va ser demolidor, però no crec que tinguin només a veure amb la llengua, ni amb l'aprenentatge de la llengua, ni amb el paper dels mestres, ni molt menys. És que hi ha moltíssims factors aquí.
Jo crec que el Josep...
Falta de recursos, falta de...
Sí, jo crec que el Josep el que vol dir és que no és cosa dels mestres, sinó de les eines o de les directrius que els mestres tenen per dur a terme la que és la seva tasca, no? T'entens bé, Josep?
Sí, crec que les estones a l'aula dels xiquets i xiquetes, pues, amb les tendències pedagògiques de moda, deuen donar uns resultats X, però ne donen uns d'I, i uns d'I és que s'escriu malament i no s'entenen els textos. I això vol un aprenentatge. És que llegir s'aprèn llegint. I aprendre textos complexos s'aprèn llegint textos complexos. I aprendre a expressar idees abstractes s'aprèn, o això es pot arribar a fer, que és quan el cervell el pots portar a la seva màxima potencialitat, tenint un vocabulari ampli i precís, on cada cosa vol dir un matís. I és l'única manera de poder expressar idees complexes, i és l'única manera de que una llengua de veritat siga útil, perquè torno a insistir, per dir el 25, pues sí, el 25, però això no és parlar una llengua.
I hem acabat aquí, que veníem parlant del català de la Muixca. Parlant del català de la Muixca.
Però dones molta llibertat.
Amb el bro que t'han agradat a la Teresa Cunillera. A veure, passen 5 minuts de 11:15 del matí. Deixeu correcte un moment amb el trànsit, perquè abans deixeu-me dir una cosa, que mira, ara m'ha sortit aquí i dic, així ho dic. Aquest dubte que teníem amb la Laura sobre el fil de tuits
de
si el arroba Eduard Farelo Nin era l'Eduard Farelo, Eduard Farelo, pare de la Muixca, encara no ho sabem del tot cert, però hi ha algun indici que ens podria indicar que sí, perquè la mateixa Muixca a Instagram ha compartit el tuit de l'Eduard Farelo. A veure, anem un moment cap al trànsit, anem cap al Servei Català de Trànsit, allà hi tenim la Marta Carbó, perquè que no se'ns oblidi, nosaltres estem aquí molt còmodes a l'estudi, però avui és el dia fort de l'operació tornada de Setmana Santa, el gran gruix de vehicles, un 60% dels vehicles encara han de tornar cap a casa.
Em sembla que en tornen més, eh? Jo això, aquests càlculs, no sé com els fan, eh? O sigui, jo crec que és anar mirant des de l'helicòpter i apunto. No, jo, no, de debò, jo sí. Crec que avui no han d'entrar encara el 60% de la gent, ja t'ho dic, perquè es fa escalonadament, i això passa cada any, ja comença a passar des de fa 2 o 3 anys, que la gent
és més previsora. Sí, però és veritat que ahir, que es preveia que el diumenge de Setmana Santa...
Però si ens van dir que ahir plouria tant i no sé què i tal, clar, la gent anava mirant, mirant els núvols.
De fet, la recomanació de trànsit va ser a la tarda no circuleu.
Sí, tot és una radicalitat d'aquest país, de debò, eh? Sí, de debò. Sí, és un país que... Bé, és igual.
Bon, en tot cas, anem un moment al Servei Català de Trànsit amb la Marta Carbó, perquè, clar, és que, Marius, no m'ho poses fàcil, tampoc, tu.
Escolta... No, home, perquè cauen 4 gotes, no pot dir... No li pots dir a la gent que no surti de casa. Va, de debò, que és un país... I tot és la por del funcionari. Ai, si passa alguna cosa. Clar, a vegades passen coses.
Ui, ui, ui.
Passen coses.
Ui, 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 ui.
Què passa? Ui, ui, ui. Qui diu ui, ui, ui?
No, ningú. Qui ha dit ui, ui?
Sentia un ui, 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 ui.
La Teresa, potser.
No.
Ah, doncs no ho sé.
Jo, el Marius li faia els coros si ell vol, però no.
El del 25, era.
Com? També dic, però, Marius, que ahir es va dir no circuleu a la tarda, però pràcticament la meitat de cotxes que preveu el Servei Català de Trànsit ja han tornat. Vull dir, per tant, la gent que jo crec que volia tornar ahir a la tarda, va tornar ahir a la tarda.
La gent ja ha comprat les mones, ja ho ha comprat tot, ja està.
Ja,
tranquil·litat. Truca els de trànsit.
Sí, però a veure què ens diuen, perquè sembla que de moment al matí està arrencant amb calma i tranquil·litat.
Però,
a veure, Marta Carbó, bon dia, des del Servei Català de Trànsit. Confirmes el que diu Marius Carol o no?
De moment sí, parlem de fluïdes a les principals carreteres i autopistes del país, doncs consten incidències i no hi ha retencions a cap punt de la xarxa viària catalana.
Mira, guaita.
És que, en fi...
Però, a veure, tu... Apostes avui que no hi haurà merder a la carretera?
Jo no faig apostes.
Ah, no?
Jo d'entrada...
Pots dir, la gent ja ha tornat.
Com que el meu govern no vol que això dels casinos i tot això, jo no faig apostes. Ja està. Jo estic arreglarat amb el govern.
No, però la millor és que la gent fa cas de les recomanacions i per això hi ha fluïdes a les carreteres.
Ok.
Ostres, això també pot ser, Màrius?
La gent, escolta, no? Una cosa. La gent és més sensata del que creuen els que ens governen. Escolta,
segura,
ja
però...
saben que... Escolta, tothom ja s'ha trobat en el passat, a l'època dels dinosaures. És a dir, que si tornaves un dia de dilluns de Pasqua a les 6 de la tarda, tindràs un Cristo de mil pares de nassos. Cristo resucitat, per cert.
Però m'haurem de reconèixer que si l'administració no fes aquestes recomanacions,
no
donés aquestes explicacions...
No, però ja ens ho poden enviar per... anava a dir per fax, amb la qual cosa és un acte de modernitat. Tot ens envien modern, el sí. Mòbil, ja està.
D'acord. Digues, anaves a dir alguna cosa, Josep, o no?
Sí, que a part dels embussos a la...
El 25.
Que abans era una autopista i que ara és una carretera nacional, l'AP7.
Volíeu gratis, però ja ho teniu.
Ahir va haver unes imatges que eren... Ahir va haver unes operacions, unes imatges d'operació tornades.
Sí.
A València-Madrid.
El Tesla. Els Tesles.
Un punt de carregada, cotxes elèctrics, Tesla. Sí. Que hi havia un centenar de cotxes fent cua per poder-se enxufar. I tots eren Tesles. I dius, ep, compte, si t'has de comprar un cotxe, si a les operacions tornada...
Tot molt pràctic.
Però el Tesla està pensat que hi vagi sol a carregar. O sigui que no fa falta que l'enviaràs. No fa falta que hi vagi sol.
No, però és que eren unes imatges que flipaven, eh? Perquè
sí.
Veies un gran descampat en un munt de punts de càrrega, però clar, hi havia tal volum de cotxes elèctrics esperant per a poder carregar, que dius, ep, si m'he de comprar un cotxe, doncs potser que m'ho miraré, això dels elèctrics, perquè...
Vull aquest... De debò! El poble de Catalunya, aquest matí, l'estem deixant molt, molt, en fi, molt desconcertat. Sí, què vols dir? Perquè de Madrid a València hi ha un cua per carregar la bateria
del Tesla. El que vull dir és que allí hi havia gent que s'havia d'esperar hores per a carregar. No un quart d'hora, ni 5 minuts, ni 10, ni 20, ni mitja hora. Hores. Perquè la cua era molt llarga. I que València i Madrid no estan com Madrid i Sebastopol. Madrid i València és una distància relativament curta.
Escolta, són menys de 2 hores, menys de 2 hores d'AVE. I a més els hi posen un AVE que pràcticament... el preu és de regalo, de regalo, de regalo. O sigui, si volen anar a València, agafen, paguen...
No hi cabrien.
Una quantitat... Bueno, hi cabrien.
No. Perquè el veritable problema...
Han decidit que és la seva platja, València, els de Madrid.
Però el veritable problema és que la gent no està bé a casa.
No, és d'avui, és de fa anys.
Per això.
De tant.
A veure, queden 3 minuts per arribar a 11:15.
Tesla, cotxe barato, també, eh? No, Tesla, sí, cotxe barato.
Pues ja saps, 3 hores o 4 o 5 de cua per carregar.
No, però mira, una persona que té un Tesla em diu que amb 10 minuts de càrrega pot seguir fins al següent punt. I el que passa és que la gent no planifica les sortides amb el Tesla.
Però anar trobant punts pel camí, escolta, això és com jugar als Juegos Reunidos que hi perd la meva infantesa. Què vol dir? Que vas trobant punts, no?
Marius, és igual que buscar benzineres.
Però escolta, els cotxes, agafes, trobes una benzinera, omples el dipòsit i arribes de Barcelona a Saragossa o de Barcelona a Madrid.
Ja però els Tesla deuen fer el mateix amb el punt elèctric.
No, perquè et diuen, no, autonomia. 500 quilòmetres. Au. Bé, agafa el Tesla i tira. I tira, i a patir. I no arribes.
Avui és un bon dia per anar a buscar un contracte de publicitat amb Tesla, després d'aquests minuts.
A mi em fa molta por el Tesla per una raó. Aquests cotxes
que estan
pensats per ser autònoms, per exemple, a San Francisco, és fantàstic, però no els deixen conduir per les autopistes. Els deixen conduir només i dintre la ciutat, no per les grans avingudes, sinó pels carrers relativament importants. Per una raó fonamental, perquè quan es troben un problema, el que decideix és el cotxe. És a dir, si hi ha un nen amb una pilota passant sense mirar, i pas a l'altre costat passa, anava a dir jo, o el Martí, que també té una certa edat, el Tesla va per tu, eh?
A veure, va, pràcticament...
El dilema moral del Tesla és molt clar.
I entre tu i jo?
Com ha de tenir moral un cotxe?
Entre tu i jo, a mi em veu més respectable i el millor encara s'obria el coll.
Escolta, que vull parlar d'un tema que t'agradarà, Marius.
Quin tema? No estem trobant temes avui. Però tirem.
Sí, bueno, què vols que et digui? Escolta, que ahir va tornar...
El rei Carles.
El rei Carles III.
Ah, i això és important.
Home! No t'ha cridat l'atenció, això, Màrius. Eh? Però si vius més pendent de la monarquia britànica que d'altra cosa.
Jo?
Ahir va reparèixer... Ja,
perdona, és veritat, jo li vaig donar la mà amb el príncep Charles.
I és cert, sí? Que aquells dits...
Té els botifarrons o no?
Sí. Té una mica botifarrons, tubet, saps? Aquesta gent que dona la mà tubeta. I, però després porta uns abrics... que molt antics, és a dir, saps aquestes franel·les gruixudes que penses, ostres,
pot ser fredolic,
deu ser fredolic, però bueno, te pots també
anar... I tenim el gust també, Teresa.
No, i que jo crec que els canvien poc,
els abrics,
sí, deuen tenir allà amb les capes i els arminyos i aquestes coses, i em va sorprendre perquè feia una temperatura correcta i portava, ostres, saps, un vestit creuat, unes franel·les, que dius, hòstia, quina calor aquí dintre.
Et van convidar a Buckingham?
No, a mi no em va convidar ningú a Buckingham. Era una visita del llavors príncep Felip i l'acompanyava amb tota la faramalla de gent i tal, el príncep, que li feia una mica de Cicerone. Vam anar a Manchester, una ciutat que aquells moments encara no tenia el City, no estava ple de catalans. I la veritat és que a mi és un personatge que no em desagrada perquè ell ha volgut incorporar un punt de modernitat. Fixa't que tot el que he parlat d'ell és pràcticament d'una persona més aviat antiga, no? Però ell sempre... Primer, té opinió de les coses. A mi m'agrada que la gent tingui opinió de les coses. Una altra cosa és que si això és important per acabar sent rei d'un país, no, potser no cal tenir opinió de les coses. Ell, per exemple, ha tingut campanyes complicadíssimes en temes de l'arquitectura. Per exemple, hi havia un fons catarí que va acabar anul·lant tota una inversió importantíssima al centre de Londres, perquè ell deia que això era una manera de fer malbé el paisatge i tal. Vull dir que hi ha coses del personatge que, bueno, que tenen una certa gràcia. Llavors, ell arriba aquí volent, o sigui, arriba a la monarquia, arriba gran, eh? O sigui, clar, ell ha estat esperant tota una vida. Té 70... deu tenir 73 o 74. I quan finalment arriba, ostres, es troba amb que una malaltia, doncs, al cap d'un any, menys d'un any de començar el seu regnat, es troba amb una malaltia greu, no? Llavors, davant d'això, què fa? Sí, doncs intentem ser transparents. Les monarquies han de ser transparents? Pregunta important, que deixo damunt la taula. Perquè hi ha un avantatge. La monarquia britànica no ho ha estat gens de transparent. I això, què li ha permès? Subsistir. La reina Isabel II, ostres, sempre te l'imaginaves, doncs, allà al palau. O sigui, al final, ens pensem que The Crown és la veritat. No, The Crown no és la veritat. I per què no? Perquè no sabem què passava allà dintre. No hem sabut mai. O sigui, més o menys, s'han anat fent llibres i s'han anat fent pel·lícules en què han intentat dissenyar una monarquia ideal, però no sabem el que passava allà dintre.
Bé, doncs per saber com va anar el retorn de Carles III, que feia 2 mesos que estava apartat de la vida pública, des que va anunciar
només
que té càncer...
Només li interessava el temps. Anava saludant la gent i anava a dir, carai, com és que hem vingut amb el fred que fa, que... Però ho vaig repetir 3 o 4 vegades.
Sí. Ara farem un truc, ja la tenim en línia, a l'Anna Polo, experta en reialesa.
L'Anna Polo sí que en sap.
Ella sí que en sap, autora d'una de les biografies sobre Elisabet II. Fem una petita pausa, tornem, parlem de... anem un moment cap a Londres i ja ho anirem rematant. D'acord, Tian?
Sí, home.
Pues venga.
RAC 1. El 9 de novembre, al poble espanyol, viatgem en el temps i tornem als 2000. Arriba el Betardeo Fest, amb les actuacions en directe de David Civera, Raúl, King Africa, Selena Leo, Fórmula Abierta. 6 hores de música non-stop amb els temes més mítics de tota una dècada. Compra ja les teves entrades a petardeofest.com.
Yeah! Qui salga!
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Todos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
T'agradaria viure la millor experiència immersiva de Barcelona?
Descobreix The Great Library of Tomorrow, una aventura immersiva en la que tu ets el protagonista i on podràs caminar per mons màgics i de fantasia, com si entressis a la pel·lícula Avatar.
Últimes setmanes de The Great Library of Tomorrow, el metavers més gran del món, al centre de Barcelona, a l'espai immersiu Aribau. Aconsegueix ja la teva entrada a thegreatlibraryoftomorrow.com i no et perdis una experiència màgica i inoblidable per a tota la família.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Setmana de la furgoneta Camper a Via Central. Sostres elevables, canvi automàtic, 4x4, tant si vols conèixer com llogar o comprar. Tindrem regals per tots els visitants i descomptes exclusius en Adria, Sunlight, Deadlefts i Acros. Setmana de la furgoneta Camper a Via Central. Del 8 al 13 d'abril a Barberà del Vallès.
ViaCentral.cat RAC+1 Podcast.
Benvinguts. Què voldran prendre? El xef els suggereix el caviar i rematar-ho amb una mica de mel.
Mmm, deliciós.
Ara, el millor de RAC1 ho trobaràs en un sol podcast. La crem de la crem. Una selecció de 5 estrelles dels continguts de tots els programes.
Però la pregunta que has hecho es que sobrevivir es una oportunidad para aprender a vivir.
Y yo la tengo clarísima, sobrevivir por el amor.
Estoy tan mal, me ve tan mal mi madre que me lleva al psicólogo y ya ahí le pone nombre a lo que tengo, TOC, y me dicen que hay un tratamiento, ¿no?
A la app y al web de RAC1, la crem de la crem. Sigues, Sibarita. Queda't amb el millor.
RAC+1.
Tots som
més
1.
RAC+1. Podcast.
Per què ha d'haver-hi un problema si hi ha poc sexe? I què és poc sexe? Quantes parelles fan el que jo dic el síndrome del calendari, que és el hostia, s'ha de fitxar, com que hi ha una empresa.
És molt habitual que amb els follamics hi hagi complicitat si hi ha una amistat. És no només és sexe. Moltes persones diuen m'agrada perquè hi ha una amistat, perquè hi ha un sentiment, hi ha una complicitat.
Que el clítoris estigui separat de la vagina no té molt de sentit. Llavors, lo important per a l'evolució és que sí hi hagi plaer, però que qui arriba abans sigui el mascle.
A RAC+1, la revolució sexual. El podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC+1.
Tots som
més
1. Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
El per què de tot plegat.
8 minuts i arribem a les 11 del matí. Què fas, Marc? M'han caigut les ulleres i tot.
És que a vegades m'indigno.
Ja, a vegades, eh? A vegades. A veure, ara ho parlàvem. El Regne Unit, que el rei Carles III va assistir al seu primer acte públic des que va anunciar que té càncer, ara fa ja 2 mesos. Va ser la missa del diumenge de Pasqua al castell de Windsor, a prop de Londres. No hi van anar. En canvi, els prínceps de Gales, per tant, no es va veure aquest Middleton.
Sant Jordi, Sant George.
Aquesta és una missa que normalment té un perfil baix al Regne Unit, però després dels problemes de salut de la família reial, ahir tothom al país n'estava pendent. Ara, Pol, experta en reialesa, bon dia.
Bon dia, què tal, com estem?
Bon dia, Anna. A veure, amb els últims moviments de la família reial i les aparicions públiques de Carles III i Kate Middleton amb el vídeo de fa un parell de setmanes, podem donar per acabada la crisi comunicativa o ni molt menys?
Bueno, esperem que sí, però jo crec que no. Sí, jo crec que no, perquè, a veure, aquesta Setmana Santa la veritat és que hem tingut prou moviment, perquè hi han hagut moltes coses. La família reial britànica té 2 grans moments a la Setmana Santa. El dijous i el diumenge. El dijous és el Monday Thursday, que és com un dels grans esdeveniments que té la família reial, que és que la monarca, bueno, el monarca dona diners a unes persones que estan congregades a la missa. Aquesta missa el rei se la va saltar, diguem-ne, tothom esperava que sí que hi anés. En principi s'havia dit que, bueno, ho intentaria fins a l'últim moment, però a l'últim moment els metges va dir que no, i llavors va donar a entendre, bueno, que faria fins i tot un vídeo, no? Que al final va ser un àudio de temes religiosos. Tothom ens esperàvem que en aquest vídeo, en aquest missatge, doncs el rei parlés a la nació i parlés sobretot de Kate Middleton, no? Perquè sí que és veritat que ha fet un comunicat sobre l'estat de salut de la Kate, però no, 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 s'havia dirigit ell encara a la nació després de, bueno, d'aquests missatges tan durs, no? I llavors, bueno, tothom esperava un gran missatge d'unitat, de, bueno, estem la família molt unida i sortirem endavant i tal, i ens vam quedar en no res. També esperaven el diumenge, no?, que sí que es va fer públic, que seria ja la primera vegada que ja per si el rei sortia a un acte públic, perquè sí que està treballant, eh? O sigui, està treballant tots els dies, eh? Els reis no paren, diguem, de cada dia reben una cosa que es diuen les red boxes, que són unes caixes de fusta vermelles plenes de 300 pàgines normalment, de lleis, d'informes i de tal i qual. Les ha fet cada dia, o sigui, és una caixa que reben cada dia excepte el dia de Nadal, i bueno, ho ha fet religiosament. Sí que és veritat que ha anat fent com reunions privades amb el primer ministre cada setmana i tal, però actes públics encara no havia fet, no? Ja havia estat la primera vegada, tots ens esperàvem alguna declaració del rei dient, bueno, la família està passant per una mala ratxa, diguem-ne i tal, però sortirem endavant, i ens vam quedar una mica amb les ganes, no? Sabem que la Kate no està ni a Windsor, perquè sí que viuen a Windsor, viuen a Adelaide Cottage, però, bueno, es veu que van agafar un helicòpter i se'n van anar a Abner Hall, a Norfolk, que és on tenen la casa de camp, diguem-ne, perquè aquesta gent tenen casa de diari, casa de camp, eh? O sigui que...
Ara, amb tot això que explicaves, és a dir, com d'erosionada està la popularitat de la monarquia britànica ara, després de totes aquestes setmanes de tan mala gestió comunicativa?
La popularitat no, però la credibilitat molt. Yeah. Sí, la credibilitat molt, perquè òbviament tothom estem, doncs, bueno, preocupats per l'estat de salut de tant el rei Carles com de la Kate Middleton, no? Mm-hmm. I esperem que, bueno, que les coses surti bé i que evidentment se recuperin, no? Però òbviament hi ha una sensació de que s'ha gestionat tot molt malament a nivell comunicatiu, no? Sobretot en el cas de la Kate Middleton, no? El rei sí que és veritat que va fer des del principi molta transparència, primer amb la pròstata i després amb el càncer, però amb la Kate Middleton hi ha la sensació de que s'ha volgut amagar massa informació, i això ha donat peu, doncs, a unes conspiracions mundials que encara perduren avui en dia, no? O sigui, sembla mentida, jo pensava que després del vídeo aquell famós que va sortir ella explicant que, bueno, que s'estava fent un tractament de quimioteràpia, jo pensava que pararien les conspiracions mundials, però han seguit, han baixat una mica, però han seguit, perquè ara tothom es pensa que aquesta noia, doncs, bueno, només pot sortir amb intel·ligència artificial, diguem-ne, no? És una rucada horrorosa, no? Però sí que és veritat que hi ha una baixada de credibilitat de la família, de que la família... Hi ha errades dintre dels equips, que els equips no es parlen, hi ha moltíssima gent, bueno, i a més, pensant per què van mentir, fins i tot, no? Perquè de la Kate Middleton ens van dir des del principi que no era càncer, ho van repetir des del principi, moltes vegades que s'havien preguntat, bueno, com continua la cosa, sempre ens havien dit tranquils, i ens deien una frase, no? She is on the mend, s'està recuperant, no? I llavors, bueno, tothom volia entendre que s'estava recuperant, i de cop i volta, doncs, aquest vídeo colpidor, no?, doncs, on ella reconeixia que l'havien detectat, doncs, material cancerigen, no?
Quan dius, Anna, que hi ha disputes entre els equips, és a dir, estem parlant de els equips de comunicació, els equips de que acompanyen, és a dir, per Buckingham Palace contra...
I Kensington, sí. Sí, bueno, a veure, això és una cosa que se sap, eh? O sigui, però sí, no és una cosa d'ara, eh? O sigui, és una cosa pare i fill.
Però s'ha agreujat més, diguéssim, podríem dir-ho així, en aquests últims dies?
Sí, jo crec que aquí hi ha unes lluites internes entre pare i fill molt complicades, hi ha unes relacions molt tenses, i òbviament això no afavoreix que els equips de comunicació es parlin, no? Clar. A veure, jo sempre tinc la sensació de que sempre s'havia dit que la monarquia funcionava com un rellotge suís, no?, que funcionava a la perfecció. Això era com quan vivia Elisabet II, no? Ara, des que va morir, doncs s'ha vist que, bueno, que és una institució molt erràtica en moltes coses, no? Que continuen vicis antics que pensàvem tots que s'havien superat, no? Llavors, bueno, hi ha aquests problemes, bueno, i fins i tot hi ha el rumor, això és un rumor, eh? El que passa que, bueno, que el Guillem veu el seu pare com un rei en transició, no? O sigui, és un rei que ja ha arribat molt, molt gran, diguem-ne, perquè té 75-76 anys ja, i bueno, el Guillem, diguem-ne, que és com el veu com un rei en transició fins que ell arribi, no? O sigui, és una mica... Llavors, diguem-ne que hi ha una pugna entre els dos equips per veure qui ha agafat de veritat el rol de rei sense ser-ho, no? Llavors, bueno, hi ha una lluita de poder, jo crec, aquí. Però s'ha d'entendre que la família real és molt Shakespeare, eh? Tot això, o sigui, pare i fills enfrontats i germans enfrontats i tot això, no? O sigui, és molt teatre, en el fons.
A veure si estàs d'acord o no, llegia el Rafael Ramos a La Vanguardia, que deia que Gran Bretanya no només ha perdut el seu lloc al món, sinó també a Europa i a casa seva.
Seria una bona radiografia, sí, no?
Totalment. Jo crec que és la frase perfecta per explicar el que està passant, perquè realment tenen un munt de problemes, perquè no ens oblidem, és un país que ha sortit del Brexit, és un problema que està tenint molts problemes amb la Commonwealth, perquè bueno, moltíssima gent a Gran Bretanya encara bueno, creu que té un passat imperial, però bueno, clar, evidentment que el rei sigui sent rei d'Austràlia i de Nova Zelanda, doncs aquestes coses avui al segle XXI doncs, no s'entenen, no? És a dir, bueno, estem davant d'una cosa molt arcaica. I tothom, quan la reina Elisabet II estava en els seus darrers mesos, sempre tenia molta por, i de fet sabem que ella es va morir pensant que la monarquia no aguantava després d'ella, no? Perquè deia, bueno, a mi m'estimen molt, però ja veurem si aguanta la institució un cop jo me'n vagi, no? I un cop